Assolellada. En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan bella que la gent d'aquell vol deien: «És una noia com un sol». Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra, a sol ixent badada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella, nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. De tant donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes, i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són. Jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada, va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola. Cantava tota sola, cantava: «Sol albada que duc el sol a dins i en sol rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen. En les galtes i el front tinc el color i el pit la gran cremor. Tot això sóc claror contra claror». La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya, per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir: «M'ha arribat l'hora». Va parar de cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que a l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera. De sobte, les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecat gran foguerada, tota la gent fugia esparverada, i en la gran soledat només restava un nin igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra: «Jo vinc per acostar el cel a la terra». Acabem de sentir el poema de Joan Maragall, Assolellada, inclòs dins el recull Les disperses.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues que esteu sentint el programa 130 de Tirant de llibres, el programa de llibres i de cultura catalana en sentit ampli. Quan són les 21:03 del vespre, doncs toca començar aquest programa, que és un programa que tenim tota una llista d'espais ben atapeïts. Comencem a saludar per això els companys que tenim per aquí. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. En francès ja l'hem sentit. Saludem també la Gemma, que avui ens fa el control tècnic.
Com sempre, excel·lent. I doncs comencem a explicar una mica què tocarà avui. Abans de dir una altra cosa prèviament, recordeu que tenim una pàgina al Facebook i que podeu anar allà i apuntar-vos-hi. També tenim un correu electrònic, el tirantdellibres@josop.cat, i també tenim un telèfon, el 93 864 12 21. Podeu trucar en qualsevol moment. Quan acabi l'espai us sortireu per antena si voleu dir algun comentari més. Bé, seguim explicant una mica què farem avui. Començarem ara directament amb la crònica des de València, amb en Pilar Murelló, que ja tenim ja amb antena. Seguiran...
Sí, tot seguit, em sembla que parlaràs tu, oi, Joan, a Literatura Universal. T'encarregaràs d'un nou lliurament de la literatura sueca de misteri. Crec que serà el lliurament número 10. I parlaràs de Camila Läckberg,
sí,
La princesa de gel, oi? Serà el títol.
La princesa de gel, que és el segon llibre que està publicat en català. El maig en faran un altre, però de moment aquest ja en parlem més endavant. Seguirem l'entrevista. Jordi es presentarà una conversa amb Vicent Olmos, que és el director d'una editorial que es diu Afers. Seguirem amb els llibres més venuts. Aquest serà un espai que farà Francesc, amb una... parlar bàsicament dels llibres de no ficció, els més venuts de no ficció. Després hi haurà el noticiari, on en Francesc farà una actualitat en general de llibres apareguts i notícies relatives a la cultura catalana.
Tot seguit intervindràs tu, Joan, a l'editorial. Ens parlaràs de crims d'honor i crims d'horror, oi?
Sí, que és el mateix. Hauríem de dir que no és igual per si, però són iguals. I finalment doncs, acabarem amb la frase que feia el mateix i amb això comencem el programa.
La crònica.
Com sempre tenim ja la nostra estimada col·laboradora i corresponsal des de València, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Hola, bona vesprada. Una salutació per a totes i per a tots.
Estàs bé?
Bona vesprada.
Molt bé, així esperant la vostra telefonada i a veure el programa d'avui que sembla molt interessant, escolteu. Aneu a parlar en un company valencià, no?
Sí, de l'editorial Afers.
De l'editorial Afers,
molt bé. És coneguda, oi?
Sí. I a més treballem molt bé. El que trauen obres molt interessants, així que molt bé, perfecte. Està bé que li feu una entrevista. A veure, coses que jo us tinc que contar, a veure. Isabel Clara Simó, que s'estrena en la poesia. Ja tothom la coneixia en la seva faceta de narradora. Júlia és una obra magnífica. Però el que no sabia la gent és que també tenia desitjos de passar de puntetes, si més no, per la poesia. Així que Edició 62 li acaba de publicar la seva obra, que es diu El Conjur. És el seu primer obra, el seu primer llibre de versos. I bé, i està a la base ja de tot el públic, a les llibreries, i és simplement una altra manera de deixar empremta de seus registres literaris, no? Amb poemes ben rotunds, també.
Aquí sí que ho sabíem, tant és així que en vam llegir un poema.
Molt bé, mira, així ja aneu per davant. Ahir sempre per davant.
Es tracta d'estar una mica a la cresta de l'onada.
Però bé. La notícia encara faltava donar-la.
Sí, així s'ha tret fa no res la presentació. Aquesta setmana passada va ser la presentació oficial i ara ja està a les llibreries, ja es pot trobar. A veure si per ahir també sabeu ja que Pérez Montaner, que és un professor de la Universitat de València, el Jaume Pérez Montaner, és un especialista en Vicent Andrés Estellés. I ha publicat una mena d'estudi ben innovador, però més que tot allò és un poc una invitació a la relectura o a la lectura de Vicent Andrés Estellés com a poeta, no? Pérez Montaner és un especialista en l'obra del poeta, ha participat en l'edició de la seva obra completa i ha tret molts llibres a mena d'estudi de tres determinats. I bé, i ara s'acaba de publicar també el seu llibre.
Si no m'erro, aquest llibre me l'han enviat també a l'editorial.
Perifèric.
I en parlarem.
Molt bé, fenomenal, fantàstic. Veus que sempre esteu per davant vosaltres?
Home, perquè aquí tenim tot el dia, estem a internet i busquem coses aquí i allà i més enllà i al Google i tot ens ajuda una mica, no?
Molt bé, perfecte, molt bé. Us veig que aneu preparats per a donar bona informació als oients i a les oients. Doncs bé, s'ha tancat ja el termini dels treballs que es presentaven al concurs de narrativa que treia l'Ajuntament de Sueca, si a la Safor, sobre la dona, amb motiu de la celebració del mes que ve, el dia 8 de març, no?
8 de març, sí.
Se presenten 14 treballs, la dotació amb diners és per a la guanyadora 1.000 euros i per a l'accés 500 euros. Diguem-ne que totes les obres les han fetes dones, i serà un dels requisits, han de ser textos originals fets i escrits en valencià. Així que s'han presentat assajos, obres de ficció, i es donarà a conèixer el premi després del dia 8 de març. I jo crec que serà interessant sempre aquestes obres.
Home, ja que el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 43 autors que s'ho premiat, només hi ha 3 dones, com a mínim, i és lògic que hi hagi concursos només també que hi puguin participar dones, que segur que serà una dona que guanya.
Que siga per discriminació positiva, ni més no. I una altra cosa, i tanquem si voleu amb això, a partir del 10 de febrer i fins al 28 d'abril, la Universitat de València organitza un seminari al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història sobre debat d'idees valencianistes. Mira, a mi el títol no me sembla massa afortunat, francament. Però si vegeu la programació, crec que és molt interessant. Participen professors com Josep Vicent Boira o el Toni Furió, que sabeu que és un especialista en història medieval, el Joan Francesc Mira, Vicent Franc, el Vicent Flor, el Rafa Company. Aquests tres darrers crec que són més de la línia de la Tercera Via i el valencianisme com a moviment cívic i motor de la modernització social i tot això. Les sessions seran cada dimecres a les 7 de la vesprada en l'edifici de la universitat, i han volgut d'alguna manera recollir, doncs, si la universitat és un espai de reflexió i el valencianisme pretén que pues això, fer un poc de revolució, de remenar així les idees i els pensaments sobre cultura, sobre economia i sobre medi ambient, doncs que la universitat fora aquest espai per a parlar del present i també per a obrir-ne perspectives de futur, no? Seran 8 sessions, ja ho dic, cada dimecres a les 10-9 hores. I per tancar amb música, si algú volia escoltar els poetes en veu de Raimon, se queda sense poder escoltar-ne perquè estan totes les entrades ja venudes. I sembla que només hi haurà un dia de concert, i sí que hi han fet un homenatge aquest matí a la Universitat de València, i el concert que estava previst per d'aquí a 10 dies al Teatre Olímpia, ja fa des de la setmana passada que no queden entrades, no?
Sí, sí, aquesta és una notícia que tenim aquí, però ja dic, i això potser hauríem que ho dir a l'Empart. I no falla, pam. Ja m'has dit tu, ja està.
Al final farem al revés. Us consultaré què aneu a dir o quina informació teniu, sí, i jo buscaré en un altre lloc.
Mateixis que aquí de formació n'hi ha per donar i per vendre, s'ha de saber buscar molt i dir la que tenim amb el temps que tenim. Escolta, Empart, hi ha una sorpresa aviat, no?, amb una cosa que tenim a mitges aquí, un projecte teu.
Bé, no sé, jo vaig llançar la proposta la setmana que ve, a veure com ho veieu. Per parlar-ne un poc de les... Conta-ho tu, si vols, Joan. Per parlar-ne de les traduccions...
Sí, tu proposaves, diguem-ne, fer una mena d'espai de debat, encara que sigui amb tu o des del telèfon...
En antena.
Parlant sobre el tema de les traduccions.
Sí.
En general, no?
Sí, un poc, sí.
Les traduccions, els traductors que hi ha per l'internet.
Sí, les editorials, sobretot les editorials potents, mira, no està gens bé que facin servir traductors automàtics. O si es fan servir, hauríem de tindre algú que es preocupara per la correcció de galerades. Ai, mare, si me sent el Vicent Olmos de l'editorial Afers, me va renyir, però no. De la seva editorial no he trobat cap cosa, però he trobat un parell de llibres que he llegit darrerament, que també parlarem, si voleu, un altre dia d'ells. Fatal, fatal, és una pena. I m'agradaria obrir una reflexió sobre aquest aspecte. Certament, ni totes les editorials funcionen així, ni sempre funcionen així. Vull dir que això segurament són coses puntuals, però com que ha coincidit en l'espai i en el temps, no sé, m'ha semblat bé portar-ho a la reflexió. Així que, si voleu, la setmana que ve en parlem.
Per comptes de la crònica, fem l'espai aquest de debat i participes tu.
Molt bé, perfecte.
Ja el deixem fet aquí perquè ho sàpiguen també la gent que ens escolta. Farem aquest espai.
Doncs molt bé, fins a la setmana que ve.
Fins
a l'espai del debat.
Molt bé, doncs vinga, Empart.
Vinga, una abraçada a totes i tots.
Igualment.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
Literatura universal.
Bé, comencem la literatura universal, aquesta vegada la novel·la sueca de misteri número 10. No, sí, ja no posem i 10 perquè pot ser que ens surti més endavant i, per tant, posem el que toca. Parlarem de la mateixa autora que vam parlar la setmana passada, que és la Camila Läckberg. En aquest cas és l'última obra publicada, una obra que acaba de sortir del forn, de l'editorial Amsterdam Llibres, Barcelona, 28 de gener, poso la data d'ahir al mes, de 2010, o sigui que fa molt poc que acaba de sortir. Té 369 pàgines i 19,90 euros. Agraïm a Amsterdam Llibres la gentilesa d'haver-nos proporcionat el llibre que ressenyem. Aquesta obra que presento avui, podem dir que és la primera obra de la sèrie que va fer la Camila Läckberg i la que li ha donat fama i prestigi literari. Va ser la primera d'una sèrie d'obres. Passa que aquí s'ha publicat en català, La primera que es va publicar va ser la tercera de la sèrie, i aquesta, La princesa de gel, és la primera. Doncs serà en aquesta obra on es presentaran tots els protagonistes que després aniran sortint a tots els altres llibres. Una sèrie que a hores d'ara ja porta 3 milions de llibres venuts i que ha estat traduïda a 25 idiomes. Per tant, vol dir que, poca broma, és una persona que es pot dedicar plenament a llegir, a escriure, vull dir, i viure d'això. També s'han fet versions per a la televisió dels 4 primers llibres, ja. Vull dir que ja fins i tot se n'han fet sèries televisives. La trama, en aquest cas aquí, de La princesa de gel, es desenvolupa, com sempre, a Fjällbacka és un poble. Ho dic així perquè és tal com s'ha de pronunciar el nom, encara que quan llegiu el llibre sembla és una F i una J i una A, i la I no surt, però s'ha de pronunciar així. Fjällbacka, un tranquil poble suec que un dia es veu agitat per la mort d'Alexandre Bilkner. Aparentment s'ha suïcidat a la seva banyera perquè apareix amb les venes tallades, però les proves apunten a un cruel assassinat. A més, estava embarassada, per tant van matar dues persones, a ella i al nen. L'escriptora Erika Falk, que després de molts anys d'absència, l'escriptora és la protagonista femenina de totes les novel·les, que després de molts anys d'absència, la jove escriptora torna al seu poble natal, on ara tal la casa dels seus pares recentment morts, és una de les que troba el cadàver. Pràcticament és la que fa la descoberta i ho comunica a la policia. Commocionada, inicia una investigació i descobreix que Àlex, com ja he dit abans, està embarassada. La història dona un nou gir quan l'autòpsia revela que la seva amiga no es va suïcidar, sinó que va ser assassinada. A partir d'aquí hi coneixerà, mantindrà relacions i col·laborarà amb l'agent Patrick Herson per desemmascarar l'assassí, encara que tots dos hauran d'enfrontar-se als vells segrets de família que en algunes cases de Fjällbacka van preferir enterrar fa anys i fan que la policia detingui un culpable que havia tingut relacions amb la víctima. No us dic si és el de debò o no és. Ja ho veureu quan el llegiu. Camille Lackbeck demostra la seva solvència a l'hora d'imaginar trames atractives, repartir bé la tensió narrativa i crear personatges creïbles en un entorn ple de suspens. A més, les gairebé 370 pàgines que té la novel·la, el misteri no comença a revelar realment, no es comença a veure fins a les últimes 70. Per la cosa, no és estrany que el lector no vulgui deixar de llegir fins a arribar al final, que és quan s'aclareix tot el tema. Caldria fer notar que un dels aspectes que cuida més l'autor és l'estil, és a dir, la forma de plantejar les històries, i dintre d'aquest àmbit val la pena parlar de com tracta els personatges. Al principi de cada història sempre són estereotipats, personatges freds i unipersonals, però a mesura que la trama avança, van guanyant en complexitat i en profunditat psicològica. Per això, quan no acaba la lectura, té l'agradable sensació que ha estat que no ha estat cap pèrdua de temps, al contrari, ha estat una bona lectura i que val la pena haver passat aquest temps llegit obres d'aquest tipus. Quan l'autora va ser a Barcelona per participar en la BC Negra, la BC Negra és una mena de convenció que es fa cada any a Barcelona al voltant d'aquestes dates, va ser un mes de gener, finals de gener, principis de febrer, doncs que per parlar de novel·la negra, novel·la policíaca. I amb aquest festival, amb aquesta convenció, van participar-hi la mateixa Camila Lackbeck i Asa Larsson, una altra escriptora important que vam parlar aquí i ahir vam parlar d'un o un parell d'obres d'aquesta autora, que no té res a veure amb l'estil Larsson, encara que el cognom sigui igual, És una altra escriptora que també fa novel·la negra, tan bona com la Lackbeck. També la recomano, que ara precisament vam parlar d'Aurora Boreal, que llavors només era en castellà, ara ja existeix Aurora Boreal d'Asa Larsson en català. Doncs bé, com va ser a Barcelona, aquesta autora va explicar el camí que seguia per fer una novel·la i va dir: Lackbeck va atribuir l'èxit dels autors secs de novel·la negra en part a la curiositat de la resta del món per la suposada societat perfecta sueca, que va desgranant també com era el seu procés d'escriptura. Va dir que aquesta societat, que en teoria és perfecta, no és tan perfecta, com ja hem anat dient al llarg de molts comentaris d'aquests llibres. Diu, com escriu? Diu, quan estic acabant un llibre ja tinc l'idea per al següent, que surt d'una imatge que tinc al cap i que pot ser un títol, un personatge, etc. Després, aquesta idea va creixent durant 6 mesos i la resta es va desenvolupant a mesura que vaig escrivint. Tot i això, sempre tinc molt clar qui és l'assassí i quins són els seus motius, Per tant, ja us he explicat com podeu ser escriptors de novel·la negra i viure d'escriure. Us acabo d'explicar aquí la mateixa Camilla Lackberg. La qualitat que tenen les obres de Lackberg són, segons ella mateixa confirma, per la combinació entre l'argument clàssic, provinent de la influència anglesa d'una autora conegudíssima, l'Agatha Christie, i el marc més actual que utilitza. És la combinació d'aquest argument més el marc actual fa aquestes novel·les. També per la relació entre Erica i Patrick, és a dir, la protagonista femenina i el protagonista masculí, que donen continuïtat a les històries, amb la qual cosa els lectors i lectores volen saber més sobre ells. I al final, evidentment, no solament s'entenen, sinó que s'ajunten, tenen relacions i es casen. Són, per tant, un matrimoni contra el crim, podríem dir. Un altre dels grans factors de l'èxit és que l'acció se situa al propi país de Suècia, ja que, com ja he dit abans, té una imatge idílica del país, però llegint aquests llibres i els de la resta d'autors que provenen d'allà, es pot comprovar que és un país que també pateix amb les seves contradiccions i problemes, fet que demostra que no és perfecte en absolut. Encara podríem llegir que Fjällbacka és en realitat un poblet de 1.000 habitants, això és real, no és una cosa que surti a l'obra, és real, i és on ella es va inspirar per la creació dels personatges. I cal dir que tot i els canvis que els hi ha introduït, ha tingut alguns problemes amb algunes de les persones que hi viuen, perquè es troben, evidentment, identificades a les seves obres. Ara, al mes de maig, sortirà la tercera novel·la, Crim en directe, on hi sortirà una boda, un assassinat, un reality show semblant al Gran Germà. Si algú vol tenir més informació i una entrevista amb traducció catalana, hauria d'anar a part del http://, el que Illa dels Llibres, tot junt, illadelslibres.blogspot.com/2010/02/entrevista amb Camilla Lackberg, entrevista:camilla-lackberg.html. Per tant, aneu a Illa dels Llibres i ja trobareu aquesta entrevista molt interessant, dura bastant, quasi mitja hora, però és molt interessant i us la recomano. No us perdeu la seva lectura i repetirem la referència d'aquest llibre perquè tot just acaba de sortir i no hi ha ni cròniques a internet ni res perquè, com que fa tan poc, la gent no ha tingut temps de llegir-la. Camilla Lackberg, La princesa de gel, editorial Amsterdam Llibres Barcelona, 28 de gener de 2010, 369 pàgines, 19,90 euros.
L'entrevista.
Una amable, una trista, una petita pàtria, entre dues clarors...
Bé, hem aprofitat precisament aquest inici del Coral Romput per donar pas a Vicent Olmos. Hola, bona nit, senyor Vicent Olmos. En sent?
Sí, jo el sent molt bé, no?
Ah, perfectament. Bé, vostè és el director, dic bé, d'Editorial Afers, oi?
Això mateix.
Bé, Editorial Afers és un projecte editorial i cultural centrat en les ciències socials i humanes, jo diria que en la línia d'un humanisme d'arrel fusteriana, nascut a Catarroja, al País Valencià, el 1983, i que vol ser un estimulant per la vida intel·lectual dels països catalans. Senyor Olmos, la nòmina d'autors que podem doncs, veure en la seva editorial és realment impressionant, si atenem autors com Benedict Anderson, Anthony de Smith, Michael Billig, Josep Guia, Andreu Mayallo, Josep Ramon Llobera, Daniele Conversi, Norberto Bobbio, Isaiah Berlin, Carles Santacana, Josep Termes, Manuel Sánchez Guarner, Ernest Gellner, i encara doncs, ens hi estaríem estona i estona. És a dir, primeres figures, diguéssim, del camp del pensament i sobretot de la recerca en ciències socials. Passaríem a parlar, si li sembla, d'algunes de les col·leccions que formen la seva editorial. Concretament, a veure, del món de les nacions. Suposo que, concretament, Nacionalisme banal devia ser en un moment un èxit editorial, o si devia costar, o si més no va tenir molt de ressò. Com va ser la recepció d'aquest llibre de Michael Billig?
Bé, en general, la col·lecció El món de les nacions és una col·lecció que ha tingut... gairebé tots els números de la col·lecció han tingut una bona recepció, però efectivament, sí, ja veig que vostè està bastant ben enterat, sí. El llibre de... un dels llibres més importants que, o dels que més ressò han tingut ha estat el de Michael Billig, Nacionalisme banal, i jo crec que va tenir un èxit fonamentalment perquè explica una mica allò que molta gent ens fa voler veure, que nosaltres som molt nacionalistes i ells no ho són, i ells ho són segurament tant o més que nosaltres. Nosaltres vam agafar aquest llibre, el vam triar, primera perquè ens interessava molt la tesi de Billig, però també perquè vam pensar que aquest llibre, si no el traduïm al català, segurament tampoc no el traduir mal al castellà per les tesis que explicava, com efectivament ha estat. És a dir, els llibres, altres llibres importants de la col·lecció, com per exemple vam publicar un llibre que és un clàssic, el llibre de Benedict Anderson, que són Les comunitats imaginades, doncs aquest llibre ja havia estat publicat en castellà, però el de Billig no, i en fi, vam tenir un encert perquè va tenir una bona recepció, efectivament.
Bé, suposo que precisament, encara que l'editorial ja hem dit que neix el 83, precisament el món de les nacions com a col·lecció, que concentra, m'imagino, bona part de la publicació dels seus títols a partir de l'any 2000, doncs coincideix amb aquest auge que hi ha tant de la política identitària, que pren el relleu a la política de classe social després de la caiguda del mur de Berlín, com l'auge que hi ha precisament a les universitats pel que fa als estudis sobre etnicitat i nacionalisme. S'ha notat, per tant, un augment de la demanda d'aquesta mena de continguts per part dels universitaris?
Bé, sí, jo crec que s'ha notat no només per part dels universitaris, perquè nosaltres, la nostra idea és que fem uns llibres que efectivament són fonamentalment per als universitaris, però volem arribar a un sector més ampli. És a dir, entenem com a universitaris, diguem, tota aquella gent que ha passat per la universitat, gent que està interessada en les ciències socials, en el tema del nacionalisme. I efectivament, el nacionalisme i les qüestions identitàries han tingut un ascens en els interessos de la gent, però nosaltres des que van començar ja els teníem, perquè nosaltres vam començar publicant una revista que es diu Afers, que ara hem arribat als números 64, hem fet ara mateix un monogràfic sobre Ferrer i Guàrdia,
sí.
I a la mateixa revista hi ha molts números monogràfics coordinats per autors de reconegut prestigi, diguem-ne, i que ja havien tractat el tema del nacionalisme, havien publicat un número que es deia Nacionalisme, per exemple, que havia coordinat Josep Ferrer, o algun altre número que havia coordinat jo mateix i Joan Francesc Mira sobre nacionalisme al País Valencià, o un altre que havia coordinat Josep Termes sobre nacionalisme a Catalunya. Vull dir que nosaltres, en totes les col·leccions dels nostres llibres, i des que van començar ja apareixia aquesta idea de fer unes col·leccions que parlaren fonamentalment o que se sustentaren amb dues potes com a mínim, que eren, per una banda, les qüestions nacionals, els temes identitaris, i per una altra banda, la història del nostre país, de totes les èpoques. Aleshores, aquests dos temes, diguem que han sigut els que ens han fet anar progressant en l'editorial. I després la tercera seria l'assaig, on havíem publicat, des d'Isaiah Berlin fins a Norberto Bobbio i autors d'aquesta importància, vaja.
Sí, tant. Com diu vostè, la revista va aparèixer després de la fundació editorial, crec que l'any 85 apareix la revista.
Efectivament.
Una revista tant de reflexió com de reflex de la recerca, m'imagino, el camp de les ciències socials i de la història, en definitiva. Però ara mateix em sembla que hi ha al mercat un CD amb els 52 primers números d'aquesta revista Afers. Vostès hi han contribuït o senzillament han cedit diguéssim els originals a petició d'alguna empresa particular?
Bueno, nosaltres hem arribat a un acord de col·laboració amb una empresa que es dedica a fer aquest tipus de feina, diguem-ne, de manera que hem fet una societat entre els dos. Nosaltres hem cedit els materials, l'empresa ha fet la seva feina i actualment el CD es pot trobar a la pàgina web de l'empresa, que es diu Facsímil, que és la que ha fet la feina, diguem-ne. O sigui que és una coedició, per dir d'alguna manera.
Sí, sí, i a més permet consultar, hi ha un número doncs obert per anar veient quina mena d'articles, oi, han anat apareixent tots aquests anys en els exemplars de la revista Afers.
Efectivament.
Bé, digui.
Sí, no, a banda d'això, nosaltres no és l'única revista que publiquem. Publiquem algunes...
Això,
sí.
En publica moltes més.
Sí, publiquem...
Però, si no li sap greu, abans fem un repàs a les col·leccions de l'editorial.
Ah, molt bé.
Hem parlat del Món de les Nacions, que em sembla que moltes vegades l'han publicat en col·laboració amb publicacions de la Universitat de València.
Sempre. El Món de les Nacions és un acord que vam arribar amb la Universitat de València el moment en què va començar la col·lecció. I aquesta col·lecció és íntegrament coeditada amb publicacions de la Universitat de València, on jo sóc editor jo sóc l'editor d'història de les publicacions de la Universitat de València.
Ah, entès.
Independentment de ser el cap editorial d'Afers.
A veure, potser ràpidament veuríem que entre les col·leccions que tenen, doncs potser n'hi ha alguna que és el reflex d'alguna revista, els llibres del contemporani, potser ho seria.
Sí, els llibres de contemporani tenien la, diguem, són llibres més d'assaig, de reflexió. També pretenien que fossin llibres, diguem, més d'intervenció, més directes, no? I anaven lligats a una revista que té també aquesta mateixa idea, no? Que és el Contemporani, efectivament. És una revista que coeditem amb el Centre d'Estudis Històrics Internacionals i que la dirigeixen els professors Termes i Rafael Aracil, que va ser l'anterior director del centre.
Sí, o el sociòleg.
L'historiador.
Ah, l'historiador.
Sí, Rafael Aracil. És un catedràtic d'història contemporània de la Universitat de Barcelona, però que és valencià, del COI.
Entesos. I em parla vostè, perdoni, de... això, de la col·lecció o de la revista, el Contemporani.
Sí, després n'hi havia una altra col·lecció, que diguem és la col·lecció amb més gruix, perquè portem ja... ara mateix anem a treure el número 53, que és una història social de la filosofia catalana, feta per un valencià, i és una col·lecció que es diu Recerca i Pensament, que és el mateix títol que el subtítol de la revista Afers, que es diu Fulls de Recerca i Pensament, i que fonamentalment és història, però també... investigació, reflexions en ciències socials.
Perdoni, vostè em parlava que els llibres del Contemporani s'editaven en col·laboració amb un centre...
No, la revista del Contemporani... Revista.
Perquè a part tenen els papers del Pavelló de la República,
sí,
com a col·lecció...
Sí, els papers del Pavelló de la República...
Aquesta també està coeditada amb el Centre d'Estudis Històrics Internacionals, oi?
Efectivament, hem tret sis... fa poc temps que havien començat la col·laboració amb ells, hem tret sis volums. Són llibres no gaire grans, que el que d'alguna manera serveixen per posar a l'abast del públic documentacions importants que tenen depositat al centre. Tenim publicat, per exemple, la correspondència de Jordi Arquer, que va fer Josep Termes, o el Fons Mil, que també del moviment ibèric de l'alliberament.
Sí.
Vam treure el Fons Serra i Moret, el Fons de la revista Blanca, que és la revista que feia Federica Montseny. També van treure tota una sèrie d'informes que feia Jaume Miravitlles per als americans, informava els americans de fi, com anava el franquisme, diguem-ne, com anava l'economia, la societat espanyola, i feia uns informes en anglès per als americans, i els hem traduït, els hem publicat en anglès i en català. I l'últim número que hem tret ha estat tota la sèrie d'entrevistes que per cert fan un gruix important, tota la sèrie d'entrevistes que durant fonamentalment la transició en diferents mitjans de comunicació havia publicat sobre l'extrema dreta el periodista Xavier Vinadera.
Sí. Perfecte, doncs a més de tot això, clar, jo diria que a mi personalment em va cridar l'atenció el que estiguessin publicant doncs en col·laboració amb aquest centre d'història internacional, perquè el Pavelló de República també és un lloc, diguéssim, important com a biblioteca, i es dona la casualitat que un títol de servidor doncs hi és, i això doncs a mi em va fer gràcia. A banda d'això, vostès, clar, publiquen també, per exemple, les obres de Bernat Baldoví, oi?
Bueno, van publicar, sí, van publicar les obres de Bernat Baldoví, les obres completes, i ara mateix acabem de treure un estudi sobre Josep Bernat Baldoví, un estudi, diguem, sobre la llengua que utilitzava Bernat Baldoví, i el van publicar perquè, bueno, en algun moment s'havia parlat molt de diguem, de la poca qualitat dels escrits de Bernat i Baldoví, però...
El Virgo de la Vicenteta,
per exemple, no, sí. Però, bueno, està en la tradició popular, valenciana i també catalana, i, diguem, que se podia aproximar a un Pitarra, etc. No? És a dir, que són precedents que tenen el seu interès, i van publicar l'obra completa, efectivament. Era una obra facsimilar i eren, si no recordo malament, 6 volums.
Probablement ara el llibre seu que deu tenir més ressò mediàtic deu ser el de Paola Locascio, Nacionalismes i autogovern, Catalunya 1980-2003.
Bueno, aquest llibre ha estat un llibre amb molt de ressò mediàtic perquè, efectivament, diguem que és un estudi... Paola Locascio és una italiana que és politòloga, però que ha estudiat també història, s'ha doctorat a Barcelona, escriu perfectament en català, i el llibre el va escriure en català, i és un estudi de, diguem-ne, l'època en què Catalunya va estar governada per Convergència i Unió. I efectivament ha tingut un cert ressò als mitjans de comunicació, sí.
Bé, doncs, escolti, sentint-ho molt, diguéssim, el temps és just a la ràdio, i això, doncs, ens sap greu, sobretot tenim present que hi ha tantes coses sobre les quals parlar. Només hem esmentat algunes de les revistes que edita l'editorial Afer. Recomanaria que la gent anés a consultar precisament la pàgina web de l'editorial Afers per veure la quantitat no només de títols de col·leccions de llibres, sinó a més de la varietat de revistes que editen dins el camp de les ciències socials. Abans de cloure l'entrevista, què voldria destacar que acabi de donar una imatge més precisa o una imatge més específica de l'editorial?
Bé, jo concretament de l'editorial crec que vostè ja ha fet un bon retrat. Voldria destacar que som una editorial catalana, que som a València, però que tenim voluntat de que els nostres llibres arriben amb la normalitat que ens permeten, amb la normalitat que és possible, a tots els indrets del nostre país. I això sí que ens costa un esforç, perquè de vegades hi ha llibres que es publiquen a Barcelona que no es troben a València, o llibres que es publiquen a València que no es troben a Mallorca. Nosaltres fem un esforç molt important perquè els nostres llibres tinguin presents a totes les llibreries i arriben des de Perpinyà fins a Guardamar i des de Mallorca fins a Mahó i a València i a qualsevol poble. Jo crec que això és molt important i jo crec que això, en fi, val la pena remarcar-ho.
Bé, i doncs clauríem aquí l'entrevista, en tot cas destacant que la gent que hi estigui interessada, per exemple, consulti el Consell de Redacció de les revistes que formen part de l'editorial Afers per adonar-se com bona part de la intel·lectualitat catalana al nord i al sud de tots els països catalans és en aquests consells de redacció, i que per tant són poderosos instruments de difusió del pensament contemporani.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Olmos.
Moltíssimes gràcies a vostès per haver-me volgut invitar avui, i estic molt content de que, en fi, una ràdio com la seva pugui haver transmès aquesta entrevista, que servirà segur per conèixer millor el que fem al País Valencià.
Doncs moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vostè. Adéu, adéu. Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Amigues i amics, continuem a Tirant de Llibres. Són un... Ui, és molt tard, eh? Ens hem d'afanyar, que anem una mica tard. Bé, avui toca parlar dels llibres més venuts. Avui ens centrarem en els llibres de no ficció, perquè tenim molts títols per esmentar, i a vegades quan dones moltes obres de ficció i no ficció ens emboliquem. Per això avui hem decidit parlar només de les obres de no ficció, i ho farem a partir de dos llistats que hem obtingut, d'una banda, de la pàgina web de VilaWeb, que a VilaWeb tenim molta informació de llibres més venuts. Concretament hem vist que a VilaWeb aquesta setmana la informació ens l'ha facilitada la llibreria Laia de Barcelona, i a més hem trobat un altre llistat al diari Avui, a la secció de cultura del diari Avui, de finals del mes de gener. Per tant, la informació encara és vàlida, i ja sabeu que per fer la selecció de llibres del diari Avui fan una tria de diverses llibreries, algunes de Barcelona, de Lleida, de Mataró, de Girona. O sigui que el diari Avui també té una tria bastant, bastant ben feta, Bé, si us sembla, comencem amb els llibres de no ficció que hem trobat al diari Avui. El primer llibre és un llibre que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. És un llibre de Josep Maria Espinàs, editat per La Campana, que es diu I la festa segueix. El número 2 és un llibre d'Àlex Rovira, editat per Pòrtic, que porta per títol La bona crisi. Evidentment, tal com està la situació econòmica actual, és un tema evidentment de reflexió prou interessant. Per tant, no és estrany que estigui dins dels llibres més venuts. El número 3 és un llibre que ens interessa especialment, editat per Julià Guillamont, per Galàxia Gutenberg, és l'editorial, i el llibre es titula Monzó, com triomfar la vida. Diem que ens interessa especialment perquè aquest llibre també el trobem a l'altre llistat de VilaWeb, el que hem vist de la llibreria Laia, de Barcelona. I suposo que és normal perquè ja sabeu que s'està fent una exposició dedicada precisament a la trajectòria literària de Quim Monzó. Per tant, és normal que, hi havent-hi aquesta exposició, també hi hagi aquest llibre que parli sobre aquest escriptor. Número 4, L'art de saber estar sol, de Francesc Torralba, editat per Pagès. Número 5, Jordi Pons és l'autor d'un llibre publicat per Editorial Base, amb un títol una mica escatològic, No tindràs collons de fer-ho. No l'hem llegit, no sabem exactament de què va, però probablement el títol és un element que incita, si més no, a saber de què va aquest llibre, amb aquest títol tan cridaner. Número 6, un llibre que ja porta unes quantes setmanes, 15 setmanes a la llista, Les memòries de Jordi Pujol, editades per Editorial Proa, Memòries, Temps de construir, i que parla sobre els anys 1980 a 1993. Número 7, un llibre editat per Destino, l'autor és Gaspar Hernández, per tant un autor, diguem-ne, mediàtic, un autor dels mitjans de comunicació, de la ràdio, Catalunya Ràdio, si no m'equivoco. El títol es diu L'ofici de viure bé. Número 8, un llibre editat per l'Ajuntament de Barcelona, escrit per Albert García Espuche, i que, evidentment, com que està editat per l'Ajuntament de Barcelona, ens podem imaginar que parlarà d'alguna qüestió relativa a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. I és així. El títol és La ciutat del Born. Número 9, un llibre editat per Proa, l'autor és Marco Polo, i el llibre és La descripció del món. Ja n'havíem parlat, com a novetat, aquí al Tirant de Llibres, fa potser un mes o una mica més, ja vàrem parlar d'aquest llibre que havia sortit, que explica una mica els viatges d'aquest senyor, de Marco Polo. I número 10, un llibre d'un historiador, Josep Maria Soler i Sabater, publicat per Ara Llibres. El llibre es diu Revolució i esperança. És un llibre, per tant, de tema històric, de tema social, prou interessant. Més llibres que crec que val la pena de citar, bàsicament perquè tracten una temàtica ben diferent. En l'altre llistat, en el llistat de VilaWeb, que hem trobat a partir de les dades que proporciona la llibreria Laia, trobem un llibre de Jordi Llobet, d'aquest catedràtic de la Universitat de Barcelona, editat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i el llibre es diu L'amistat, un tema clàssic, un tema que sempre està d'actualitat. Aquest llibre que hem citat fa un moment, en número 8, La ciutat del Born, editat per l'Ajuntament de Barcelona, també el trobem a l'altre llistat, però en el llistat
de VilaWeb està en el número 3. Això es deu explicar perquè, clar, el llistat només l'han fet a partir del que deia les dades de la llibreria Laia, que és de Barcelona, i per tant és més lògic que a la ciutat de Barcelona aquell llibre pugui vendre's més, perquè evidentment fa referència a la mateixa ciutat. Número 5 és un altre llibre dedicat a la ciutat de Barcelona. Això també algun dia n'haurem de parlar, d'aquests llibres que parlen sobre les ciutats. Cerdà i la Barcelona del futur. És un llibre editat per la Diputació de Barcelona i que té diversos autors, perquè és una recopilació de textos de diversos autors. Un clàssic, número 7, L'origen de les espècies, de Charles Darwin, publicat per la Universitat de València. I finalment, l'últim llibre que volíem destacar d'aquest altre llistat de llibres de no ficció és el llibre de Manuel Castells, editat per la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, que es diu Comunicació i Poder. Un llibre ben interessant perquè, com ja sabeu, moltes vegades es diu que la informació és poder i, per tant, els mitjans de comunicació també s'han de tenir en compte perquè moltes vegades acaben decantant la balança, fins i tot en qüestions electorals. Per tant, ja veieu que hem fet una mica un repàs dels llibres de no ficció. En una altra ocasió, en la llista de llibres més venuts, ja parlarem dels llibres de ficció. Som-hi!
El noticiari.
Bé, amigues i amics, comencem el noticiari. Comencem amb una primera notícia en la qual se'ns explica que l'Institut d'Estudis Catalans ha presentat el primer volum de l'obra completa de Valentí Almiralls. Sembla que això s'ha produït aquesta primera setmana de febrer. L'Institut d'Estudis Catalans va presentar el primer dels tres volums que hi haurà de l'obra completa d'aquest escriptor del segle XIX, que va ser el fundador del primer diari en llengua catalana, el Diari Català, i de fet es considera el forjador del catalanisme polític. Aquesta obra, per fer aquesta obra han trigat més de 20 anys i gairebé en aquesta obra s'hi recopilen més d'un miler de referències, més d'un miler de títols. I trobarem textos publicats entre l'any 1867 i 1879. O sigui, ja ho sabeu, tots aquests que us interessi l'obra del Valentí Almirall, d'aquest polític del segle XIX, tindreu ja a la vostra disposició aquest primer volum. A més, hem de parlar de teatre. La segona notícia d'avui fa referència a una obra de teatre que trobareu al Teatre Tantarantana. Trobareu una peça que parla sobre la situació de la dona durant el franquisme i la transició. L'obra es diu Alicia ja no viu aquí i és una proposta que dirigeixen Josep Galindo i Pablo Ley. És una obra que està feta a partir de records i materials recollits per unes actrius que aquests directors havien conegut més tard del cop d'estat de l'any 1981. I trobareu amb aquesta peça teatral música, coreografies. De fet, és una obra que ja es va estrenar, Es va estrenar al Festival Temporada Alta i la podreu veure al Teatre Tantarantana fins al 28 de febrer. Més notícies. El Francesc Serés, aquest escriptor, i la seva obra Els contes russos han estat guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona, concretament. Aquesta obra Contes russos serà publicada per Quaderns Crema i es tracta de tota una mena una antologia, una pretesa antologia de relats de 5 escriptors russos contemporanis. El llibre és ple de versemblança i de fet que aquest llibre no és una antologia real, no és una antologia de debò, sinó que és una pretesa antologia, això només ho sabem gràcies al nom de l'autor real, del Francesc Serés, que està a la capçalera del títol. El jurat, que estava format per Dolors Uller, Pere Ballart, Guillem Terribas i Pere Rovira, ha destacat l'extraordinària construcció imaginativa, diversitat de registres i sàvia combinació de lirisme i anàlisi social. O sigui que ja ho sabeu, aquesta antologia de contes russos de Francesc Serés, Premi Ciutat de Barcelona. Més premis. Maite Carranza, que ha guanyat el Premi EDB Juvenil a partir d'una obra, Paraules emmetzinades, que parla dels maltractaments. Aquesta obra s'ha definit com un thriller trepidant i esgarrifós amb l'abús sexual infantil de tema de fons. Podem dir que aquesta senyora, la Maite Carranza, a propòsit d'aquest llibre, diu: volia parlar de l'assetjament moral, de la manipulació freqüents en la nostra societat i en volia fer denúncia, però aquestes petites situacions quotidianes no ens fan agafar pell de gallina, així que vaig triar una situació extrema en la mateixa direcció arran de casos recents d'homes que havien segrestat la filla durant anys i que n'havien abusat reiteradament. Per tant, Premi EDB Juvenil, Maite Carranza, amb una obra, amb un thriller, de tema una mica delicat. Més coses. S'ha fet la primera sessió d'un nou cicle de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, que es diu Tritextuals. Aquest nou cicle es va estrenar el dia dimecres 3 de febrer, o sigui, fa pocs dies, amb la presència de l'escriptor Josep Albanell, la guionista Eulàlia Carrillo i l'actriu Francesca Badell. Doncs en aquest cicle es vol reflexionar sobre un tema concret i en cada una de les sessions s'oferirà un tast de creació literària en tots els gèneres. És un cicle que substitueix un altre cicle que es deia Poesia i Copes, que havia funcionat des de l'any 2004 fins al novembre de 2009, i resulta que en aquest altre cicle en cada sessió s'hi portaven dos poetes perquè recitessin i dialoguessin entre ells sobre l'obra, i també hi havia un diàleg amb el públic que hi assistia. Per tant, ara, en comptes d'aquest cicle, en comptes de Poesia i Copes, tenim un altre cicle, Tritextuals, dedicat a la literatura, a la reflexió sobre la literatura. Si voleu més informació, podeu anar a la web de l'AELC, que ja sabeu que és escriptors.cat. Més notícies. A les rondalles d'Antoni Maria Alcover, llegides per Moll, per Francesc de Borja Moll, doncs resulta que estan editades, i si us interessa el món de les rondalles, les podeu adquirir a la seu de VilaWeb. Durant tot aquest mes de febrer, si voleu més informació podeu anar a vilaweb.cat, on ho expliquen. Que resulta que l'any 1959 Francesc de Borja Moll i el que s'anomena el quadre escènic de Ràdio Popular van fer unes gravacions radiofòniques originals, que ara són les que ara es recuperen, en què resulta que s'oferien les rondalles d'aquest senyor, les rondalles d'Antoni Maria Alcover. S'han editat 6 CDs de les rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó, i aquest recull de rondalles són les que podeu trobar en aquesta promoció. Recordeu que Jordi de Racó és el pseudònim, és un altre, el nom que feia servir, un dels noms que feia servir Antoni Maria Alcover quan publicava obra de creació pròpia. Més notícies, avui tenim moltes notícies perquè feia setmanes que no podíem fer noticiari i avui creiem que val la pena. Doncs resulta que l'editorial Adés i Ara ha publicat El cançoner de Ripoll, una obra mestra de la literatura medieval catalana escrita en llatí. Diuen els que la coneixen, aquesta obra, El cançoner de Ripoll, que diu que la història d'aquesta obra és apassionant, diu, és plena de misteris, d'èpica, d'accidents, de murrieria, i diu que és un miracle que aquesta obra s'hagi conservat i que la tinguem avui en dia. Diu, quan parlem del cançoner de Ripoll, parlem d'un recull poètic del segle XII de tema eròtic, escrit en llatí. I els que la coneixen diuen que és el més important del patrimoni literari del nostre país. Diu que aquestes composicions van quedar ocultes dins un còdex, el manuscrit 74 del fons del monestir de Ripoll, fins al segle XIX. Després aquestes obres van passar, arran de la primera desamortització, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, i finalment l'hem pogut recuperar. O sigui, totes aquestes persones que tinguin interès per llegir El cançoner de Ripoll, aquesta obra mestra de la literatura medieval catalana escrita en llatí, per això, doncs la tindreu publicada a l'editorial Adés i Ara. De fet, alerta, perquè el que tindreu és una traducció en català. L'obra es va publicar en llatí, però ara es publica una traducció de Jordi Reventós, que de fet és l'editor d'Adés i Ara. Més notícies. Ja sabeu que enguany se celebrarà l'any Jaume Vicens Vives. Ara fa poc, aquest mes, s'ha inaugurat l'any Vicens Vives en ocasió del centenari del seu naixement. Ja sabeu que Jaume Vicens Vives és considerat un dels historiadors catalans més importants del segle XX, i segons Josep Maria Muñoz Lloret, que és director de l'Avenç i autor de l'obra Jaume Vicens Vives, una biografia intel·lectual, que va rebre el Premi Gaziel 1996, Vicens fou l'historiador del segle XX que més va contribuir a renovar la disciplina històrica a Catalunya, juntament amb Pierre Vilar. Vicens va incorporar l'anàlisi econòmica i social al relat històric i va trencar definitivament amb la historiografia de la Renaixença. O sigui que tingueu en compte això, que enguany hi haurà molts actes dedicats a aquest historiador. Més notícies. Carme Riera, escriptora de l'any 2010. Sabem que la Direcció General de Cultura de les Illes Balears retrà aquest 2010 un homenatge a l'escriptora, autora de, per exemple, Dins el darrer blau. Aquesta Direcció General de Cultura de les Illes Balears va estrenar aquest projecte d'escriptor de l'any passat, dins el Pla de Foment de la Lectura literatura i va començar sent escriptor de l'any 2009, l'escriptor Baltasar Porcel. Però, com ja sabeu, aquest escriptor no va poder acabar les activitats perquè ja sabeu que es va morir. Enguany, aquest projecte Escriptor de l'any el reprèn Carme Riera i precisament servirà per homenatjar aquesta escriptora. El programa consistirà en conferències i taules rodones a càrrec de diversos estudiosos, com per exemple Pilar Nau, Xavier Barceló, un itinerari literari pel Call Jueu de Palma, una guia de lectura de Dins el darrer blau, aquesta obra que citàvem fa un moment, a cura de Xavier Granados, a banda de produccions teatrals, exposicions, un congrés i moltes activitats més pensades perquè el públic de les Illes, però de tots els països catalans, pugui conèixer més profundament l'obra de Riera. Durant tot l'any, a més, les biblioteques podran sol·licitar exemplars del llibre, dels llibres Jocs de Miralls, Dins el darrer blau i La meitat de l'ànima, per treballar en clubs de lectura. I un cop acabat l'any, les biblioteques tindran la possibilitat de sol·licitar obres de Carme Riera a la Direcció General de Cultura per augmentar el fons propi. Per tant, ja sabeu que aquest any, a les Illes Balears, però evidentment per la part que ens toca a nosaltres també val la pena que ho citem, Carme Riera serà l'escriptora de l'any 2010.
Bé, amics, diem la frase ja perquè estem ja fora de temps. Llegirem la frase d'un d'Ernest Renan, que era un filòsof i historiador francès, que va viure entre 1823 i 1892, que diu: la lectura, per ser útil, ha de ser un exercici que impliqui algun treball. Bé, i amb això, amics i amigues, s'acomiada el programa 130 de Tirant de Llibres, esperant retrobar-vos el proper dilluns de 9 a 10 del vespre amb aquesta mateixa sintonia o amb la mateixa pàgina d'adreça dret d'internet que ja sabeu.
Doncs molt bona nit a tothom i ja sabeu, si no ens escolteu aquest dimecres de 10 a 11, ens podeu tornar a escoltar dilluns de la setmana que ve de 9 a 10.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Maria Rosa Banús, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.